Benvingudes i benvinguts a l'espai L'Angeleta Parla, un programa fet i pensat pels alumnes de l'Angeleta Ferrer. Avui especialment, perquè com podeu notar, el programa el presentem als alumnes. Em presento, jo sóc l'Albert García, estudiant de primer de batxillerat, i avui copresentaré el programa. Us presento també el Martí Civit.
Hola.
Que copresentarà el programa amb mi. I ara presento els nostres locutors. Marina Velasco.
Hola.
Hola, què tal?
Molt bé.
Martina Mateo.
Hola, bon dia.
Bon dia. Eloisa González.
Hola.
Hola. Laia Sánchez.
Hola.
Hugo Expósito.
Hola, què tal, Albert?
I, bueno, comencem el programa amb una part d'actualitat i de notícies que ens ho presentaran la Laia i l'Hugo. Així que som-hi. Així doncs, qui començarà explicant-nos alguna notícia?
Jo ara començaré parlant sobre l'apartat de notícies, sobre les eleccions celebrades el 12 de maig de 2024 a Catalunya. Eleccions que han marcat un canvi significatiu en l'escenari polític de la regió. El Partit dels Socialistes de Catalunya, el PSC, liderat per Salvador Illa, ha aconseguit una victòria notable, destacant que els partits independentistes no han assolit la majoria absoluta. Resulta que Esquerra Republicana de Catalunya, amb Pere Aragonès al capdavant, ha admès una derrota significativa. Aragonès ha qualificat els resultats com a molt dolents. Aquest reconeixement suggereix una nova fase per Esquerra Republicana, que haurà d'enfrontar-se a l'oposició i replantejar les seves estratègies polítiques. Carles Puigdemont, el candidat de Junts, ha reconegut la victòria del PSC tant en vots com en escons. Tot i això, Puigdemont ha destacat el caràcter meritori del resultat obtingut per Junts, tot lamentant el que considera una espanyolització del Parlament, promoguda pel PSC. Aquest comentari reflecteix la preocupació de molts catalans davant del que serà un govern més radical.
I tu què en penses d'això?
Jo penso que el PSC... Bueno, no, jo crec que és un resultat bastant esperat, la veritat.
De fet, sí, t'he de dir, no?
Que era esperable.
Esquerra, el Pere Aragonès
ha dimitit. Efectivament. I l'Oriol, sí. Junqueras després de les europees.
Mm. Bueno,
sí. Sí, ara seguim amb l'Hugo, que ens parlaràs del futbol, oi?
Sí, doncs bé, primer de tot, en aquesta notícia parlaré d'un cas que s'ha viscut aquesta temporada a les categories infantils del Futbol Club Barcelona femení. Però abans m'agradaria remarcar i destacar l'impacte que està tenint el primer equip femení del Barça, que està anant més enllà dels resultats en el camp. Doncs bé, com segurament sabeu, el Futbol Club Barcelona femení està deixant una marca inesborrable en el món del futbol, traspassant les línies del camp per inspirar generacions i desafiar les expectatives socials. El que està clar és que la temporada actual de l'equip ha estat testimoni del seu domini tant a nivell nacional com internacional, amb un acompliment excepcional a la Liga Femenina Espanyola i una destacada participació a la UEFA Women Champions League. Les jugadores del Barça han demostrat una vegada més la seva classe i talent. Però el seu impacte va més enllà dels resultats del camp. Des de l'impuls de la igualtat de gènere en l'esport, les jugadores són models a seguir dins i fora de la gespa. El creixement exponencial de l'interès en el futbol femení es reflecteix en les xifres d'assistència rècord en l'estadi Johan Cruyff i en la passió d'una base de seguidors cada vegada més gran. La samarreta blaugrana s'ha convertit en un símbol d'unitat i orgull per a persones de totes edats, de les edats i gèneres. En un món que busca models a seguir, les jugadores del Barça estan liderant en el camí cap a un futur més igualitari i emocionant. Aquest impacte de les jugadores del primer equip ha arribat a totes les noies de les categories inferiors de la Masia i del futbol en general. I aquí ve l'exemple del que us vull parlar, que s'ha viscut aquesta temporada en les categories inferiors del Barça. Doncs bé, aquest cas ha ocorregut en una de les categories d'infantil a Can Barça, on l'infantil C del Futbol Club Barcelona ha aconseguit no descendir de la seva lliga de primera divisió, on els jugadors dels altres equips eren tots nois. La decisió presa per part del club d'ajuntar totes les jugadores noies en un mateix equip en comptes de repartir-se-les entre la resta d'infantils és una mostra d'interès d'involucrar-se en la millora de la cantera femenina culer. Com ja es diu, el Barça és més que un club i aquesta notícia és un clar exemple que ho defineix.
Molt bé.
I bueno, està bé, no, això, que el futbol s'obri cap al femení i no tant cap a... que no se centri tant en el futbol masculí.
Sí, sí, a mi em sembla una molt bona iniciativa per part del club i doncs bé, ja es veu que defineix el que vol el club, que és involucrar-se en millorar la cantera femenina.
Clar, i obrir-se a la igualtat.
Sí, suposo. En un futur, sí, clar.
Perfecte, doncs fins aquí la secció de notícies i d'actualitat. Heu de dir alguna cosa més?
No, res
no.
Més.
Doncs seguim.
Doncs ara anirem al M'agrada, no m'agrada. Uh-huh. Endavant, sintonia. I comencem el m'agrada o no m'agrada amb l'estiu, pot ser?
Sí.
Doncs què t'agrada de l'estiu?
Doncs bé, jo parlaré de què m'agrada l'estiu a Catalunya, com jo crec que a tothom. I és que finalment arribem a final de curs i comencem la temporada tan estimada per tots. Després d'uns mesos de molta intensitat, molts exàmens i cansament constant, per fi ja se'ns apropa l'estiu i és aquest del període del qual parlarem avui. Tots els que vivim aquí som conscients del que significa viure l'estiu a Catalunya. I és que, bueno, primer de tot, el sol brilla com si no hi hagués un demà. O sigui, la mitjana de temperatura són de 30 graus, però sembla que en facin 40. I si no tens un lloc per refugiar-te entre les 2 i 5 del migdia, jo no sé com t'ho faràs. Però malgrat això, la veritat és que la gent surt molt per fer quedades i plans. I és que, clar, qui pot resistir-se a les platges mediterrànies o els racons admirables dels Pirineus o els vespres de tapes amb un bon vermut. I bé, jo ara diré alguns plans o quedades que pots fer si estàs a Catalunya a l'estiu. Primer de tot comencem amb el que a mi més m'agrada segurament i és la mostra de pel·lícules a l'aire lliure de Barcelona. I és un dels llocs més comuns on es fa és a Sala Montjuïc, que és al peu del castell de Montjuïc, on emeten pel·lícules al vespre i per la nit per evitar l'aixafogor. I jo crec que és molt divertit i interessant, que ho pots fer amb la família, amb els amics, pots anar amb qui vulguis, i es pot fer, o sigui, comença el 28 de juny i acaba el 2 d'agost.
I és gratuïta aquesta activitat? O...
No, o sigui, hi ha alguns cinemes a l'aire lliure que segurament sí, però aquest en concret, l'entrada general val 7,50 euros.
Perfecte, prenem nota, no?
Potser
ens animem a anar-hi.
Sí, estaria bé, i tant. Després també tenim l'opció d'anar a diferents festivals, com per exemple el de Primavera Sound, que es celebra a Barcelona.
Sí, jo hi vaig, de fet.
A veure sí. L'Anna del Rei.
Efectivament, ja. Sí, sí.
I després també està Cap Roig, que és molt conegut per la seva àmplia selecció de gèneres musicals. Però, per finalitzar, vull comentar que, malgrat tot això, jo crec que el més divertit de l'estiu és disfrutar de la festa major del poble. I és que al final s'ofereixen activitats i concerts per totes les edats i, per exemple, aquí l'any passat van venir els Catarres, que va ser molt divertit.
Sí.
I també una cosa molt tradicional d'aquí a Sant Cugat és el concurs de rossos. És una activitat de les més comunes que hi ha a Festa Major aquí a Sant Cugat i realment val molt la pena. I aquest any doncs, tindrà lloc el diumenge 30 de juny a Camp Volpelleres.
I també dedica... Aquest any es recupera una baixada de carros on
sí.
Hi ha una mica de pues, hostietes.
Sí, això també. Sí, sí,
sí. Que xulo, no sabia.
I saps els convidats que hi ha aquesta festa major? No,
no em vaig buscar però encara no...
Doncs s'han dit ja, és
crec que va,
el Pony Pisador.
Sí,
i
Triquell. Triquell. Va, sí, sí, sí.
No coneixo cap. A mi si no em porten la Beyoncé a la festa major, no... No controlo.
També t'he de dir que a l'estiu, si aneu als llocs on no hi ha llum, podeu veure la pluja d'estels.
Sí, també és molt
bonic. El 12 d'agost, apunteu aquesta data i a demanar desitjos.
I tant.
I tenim després, passem de l'estiu a talles de pantalons.
Exacte, doncs avui venim a donar la nostra opinió sobre el recent canvi de talles a Inditex. Hem notat un canvi notable en aquesta indústria, especialment en les talles dels pantalons de les marques del grup d'Inditex. Aquest canvi ha provocat una disminució considerable en la mida de les talles, la qual cosa ha generat confusió i frustració entre nosaltres, els consumidors habituals. Fins fa pocs anys, aquelles que utilitzàvem una talla 36 o 38, ara una talla 34 ens queda gran. Doncs aquest canvi dràstic no només ens ha desconcertat, sinó que també ens ha fet replantejar-nos la nostra confiança en les talles establertes per aquesta marca. Arribem, doncs, a la conclusió que la societat actual demana inclusió per a tots tipus de cossos i mides, i estem completament d'acord amb aquesta necessitat. És essencial que la moda sigui accessible i representativa per a tothom, independentment de la seva forma o mida corporal. Aquesta inclusió no només és important per a les persones amb cossos més grans, sinó també per a aquelles amb cossos més prims. No obstant això, creiem que aquesta inclusió no hauria de significar la desaparició de les talles petites. Doncs és crucial que les marques mantinguin una àmplia gamma de talles per satisfer les necessitats de tots els seus clients. La desaparició o la reducció significativa de les talles petites
pot fer sentir exclosos aquells amb cossos més prims, creant una nova forma de discriminació i desigualtat en el procés de compra. A més, aquest canvi en les talles pot tenir conseqüències negatives en la percepció de la nostra pròpia imatge corporal. Quan les mides de les peces de roba canvien sense una explicació clara, els consumidors podem sentir-nos confosos i insatisfets amb els nostres propis cossos. Això pot afectar negativament a la nostra autoestima i a la nostra salut mental. En resum, mentre celebrem i defensem la inclusió i la diversitat de la moda, també demanem a Inditex i a altres marques de moda que considerin mantenir una àmplia gamma de talles que reflecteixin la varietat de cossos dels seus clients. La moda ha de ser un espai on tothom es pugui sentir còmode, segur i representat, sense haver de sacrificar la seva confiança en les talles ni en la seva pròpia imatge corporal.
Efectivament. Estic d'acord amb tu. Jo entenc que el que dieu és que us agrada la iniciativa, però no us agrada la manera en què s'està duent a terme.
Exacte, o sigui, si s'inclouen talles per a aquells cossos de mides més grans, per què no s'haurien també d'incloure aquells cossos més petits?
Efectivament. Patiu algú aquest problema amb les talles que no...
Bueno, a mi em passa que abans potser tenia això, una... no sé, una 38 o el que sigui, però és que ara una 38 és molt més gran.
Ja.
Els pantalons són llargs, amples i... A veure, que també és una moda perquè això es porta ara tot com més gran, però hi ha un punt que dius, és que no em puc posar.
Sí, però a vegades no és més llarg del que es considera com bonic i llavors ja has de...
Clar, hi ha un punt
has de retallar-te o fer-te la vora.
Jo que no entenc que és perquè d'un 38 ha passat a ser molt més gran que no el que estava abans.
Perquè, ha volgut incloure talles més grans i no ha afegit talles, sinó que les que ja hi havia les han ampliat.
I clar, això fa que, clar, molta gent que té talles petites hagi d'anar a la secció de nens i la roba de, per exemple, del Zara Kids, exacte, no és el mateix. Molt més infantil i els talls, o sigui, el patronatge és diferent.
Sí. Molt interessant, la veritat. Bé, ara tenim una secció que a la gent crec que li agrada perquè és agenda de concerts i safareig musical.
Així doncs, avui no tindrem agenda de concerts, però sí que tindrem safareig musical. Ara la Marina ens explicarà una mica del que parlarà, que em sembla que parlarà d'Eurovisió, no?
Efectivament, jo avui us parlaré d'Eurovisió.
Ja doncs que... perfecte.
Vale. Doncs comencem. La 68a edició del Festival de la Cançó d'Eurovisió s'ha celebrat del 7 a l'11 de maig del 2024 d'aquest any al Malmö Arena, de la ciutat de Malmö, a Suècia. Seguint la victòria sueca al Festival de la Cançó d'Eurovisió el 2023 amb la cançó Tattoo de Loreen, que ja havia guanyat l'any 2012 amb la cançó d'Eufòria. Així com a curiositat, és la primera dona en guanyar el festival dues vegades. S'ha dut a terme a Malmö Arena un pavelló cobert polivalent que serveix com a lloc per partits en vol, concerts i altres esdeveniments amb una capacitat de 15.500 places. El recinte va acollir anteriorment l'edició del 2013. Curiosament, totes dues vegades després d'una victòria de la Loreen.
Has dit Suècia, no?
Sí.
Ah, vale. És que dic, Malmö és nom de moble d'Ikea.
Efectivament.
Sí, a Suècia. Bueno, seguim. Pel fet que fa l'actuació d'Espanya, vam quedar en la posició 22. Els representants que van escollir el Benidorm Fest van ser el grup valencià Nebulosa, amb la cançó de Zorra. El grup està format per Mary Bass, la vocalista, i Marc de Sousa, el teclista. La cançó no ha estat exempta de polèmica per la seva lletra.
Bé, primer de tot vull dir que la posició 22 em sembla super injusta. Què en penseu vosaltres?
Sí.
Es mereixia
però
molt
cada
més.
Any,
I ara vull preguntar-te, Marina, que m'expliquis aquesta polèmica de la que parles per la lletra.
Doncs, bàsicament, el que ha passat és que a la gent no li agrada la lletra i molt menys que es porti a Eurovisió representant Espanya. Molta gent no se sent identificada amb la cançó, però en el fons la cançó va ser triada per la majoria al festival Benidorm Fest, així que no entenc tanta queixa i tanta polèmica per una cosa que està triada pel públic. També crec que, bueno, la gent s'ofèn, que, bueno, la gent que s'ofèn és la gent que no consumeix Eurovisió i que moltes vegades només busquen portar la contrària. Per exemple, fa 2 anys va passar amb el cas de la Chanel quan es va portar la cançó. Tothom la criticava fins que van a la final i va quedar tercera. Aleshores, quan va quedar tercera, tothom li encantava la cançó i tothom l'admirava.
Això passa, sovint.
Sí, a vegades sí. Et critiquen fins que es poden arrepenjar.
Mucho criticar, però...
Sí.
Sí, efectivament.
I, bueno, què penses tu de la cançó? T'agrada Zorra o no?
Personalment, la cançó no em desagrada. Entenc i recolzo el missatge que vol transmetre amb la cançó i em sembla una bona elecció per representar Espanya. És de les úniques vegades que hem portat una reivindicació feminista que busca d'estigmatitzar la paraula zorra i que perdi la connotació negativa. També penso que està bé que haguem portat una representant de 56 anys pel fet que ho fa molt bé i que demostra que amb aquesta edat també pot anar a Eurovisió. Bueno, en fi, o sigui, al cap i a la fi pots anar amb qualsevol edat.
Doncs jo estic d'acord amb tu, Marina. Penso que aquesta reivindicació jo l'he trobat necessària i encara que potser no sembli útil, és un gra de sorra i cadascú ha de portar el seu gra de sorra. I a mi em va agradar molt, em va encantar. I ara bé, he sentit que abans deies una cosa d'Israel, que hi ha hagut polèmica. Què ha passat? Explica-m'ho també.
Bé, doncs, per la situació del conflicte actual entre Israel i Palestina, el públic eurovisiu general no trobava bé que aquest país participés en la competició. De fet, tant a la semifinal com a la final es va silenciar el públic i es van afegir aplaudiments pregravats perquè el públic xiulava i es cridassava en contra del país i de la cançó.
Hola, no ho sabia.
Molt fort.
Sí, aparentment la cançó és una balada sentimental que sembla bonica, però si analitzem la lletra a fons es veu que té una motivació amagada.
Sí, això és veritat, es veuen indicis.
Sí, sí. De fet, es va demanar...
Algunes coses.
Bueno, de fet, es va demanar que es canviés la lletra, part de la lletra, no tota, perquè eren molt òbvies les referències al conflicte. Durant tot el concurs va haver-hi un clima tens entre les delegacions dels diferents països.
Sí, sí. Una situació...
Quan han quedat aquests?
Cinquens. Israel va quedar cinquens. Es van emportar bastants punts dels vots del públic i van acabar cinquens.
I a Espanya se sap qui va votar?
Ens van donar punts. Itàlia, Finlàndia, San Marino, Àustria... i algun altre país, però poquets.
Ho has
perquè...
mirat bé, Albert.
Sí, sí. Vam acabar amb 30 punts.
Quins 19. Vam donar?
Nosaltres vam donar els 12 punts del jurat a Suïssa i els 12 punts del televot a Israel.
Mira, tot bé.
Sí.
Ah, per cert, qui va guanyar? Eurovision?
Va guanyar a Suïssa.
Mm. Molt bé.
Així que, deixant de banda ja la polèmica, et vull preguntar que quines actuacions et van agradar més, Marina.
Doncs a mi personalment em va agradar molt la d'Espanya, com, bueno, ja he parlat abans.
És que era
abans.
Molt xula, eh?
I, a més, com una actuació a part, em va agradar molt l'actuació de Grècia. Així com a curiositat, la representant es diu Marina, com jo. I, bueno, ho va fer molt bé. I tu, Albert, quina t'ha agradat més?
Ai, quina pregunta. A mi, mira, Grècia em va encantar també, perquè la cançó era molt original i la representant molt carismàtica. I a sobre, a les rodes de premsa, la representant va deixar molt clara la seva opinió amb el conflicte Israel i Palestina i jo hi estic molt d'acord. També vaig disfrutar molt d'Àustria i Itàlia. Digues, Martí.
Hugo, t'has vist Eurovisió o no?
Sí.
A veure, no ho pagueu. No l'he vist, però m'agradaria dir una cosa, és que no heu parlat i... Bueno, m'agradaria parlar sobre l'incident que va passar amb el representador de Països Baixos.
Sí.
Què va passar? Jo no...
Que va ser...
Bueno, el van descalificar perquè es veu que va tenir un incident amb un membre de l'organització i encara segueix investigant el cas perquè encara pot tenir més repercussions.
Sí, sí, sí. La policia sueca ho està investigant. Va fer l'actuació a la semifinal i es veu que just després va haver un conflicte, no se sap ni amb què.
Bueno, de quin país, perdó?
Països Baixos.
Sí,
Holanda.
Si m'equivoco, em corregeix.
Descalificats.
Vale.
Però tot jo així, crec... m'agradaria recalcar que la cançó a mi m'agrada.
Sí,
és de les poques que he escoltat, però es diu Europapa i...
Allò l'escoltaré.
Bé, doncs sí, això va haver l'incident i es va anunciar que no participaria a la final i efectivament no va participar.
Ah.
La cançó número 5 estava...
Out.
Out del programa. I bé, Martina o Laia, què dieu vosaltres? Què
penseu? A mi em va agradar molt França, la veritat.
Sí, França ho va fer molt bé, també.
Sí. També el seu moment a capella,
sí,
sense el micro.
Va ser molt bonic. Pell de gallina.
Sí.
Gallina
sí,
de piel. I tu, Laia, digue'm alguna cosa.
Bueno... No
ho
sé.
Has vist o no? No has vist Eurovisió.
Bueno, vaig veure alguna part, però bastant poquet, la veritat.
A mi és que em sembla divertidíssim.
Jo t'he de dir que només he vist Eurovisió de
com han gravat la cançó guanyadora. Que anaven allà amb la roda.
Que movien, movien per sobre.
A mi, sincerament, la cançó guanyadora no em desperta gaire.
Va guanyar amb la seva presència a l'escenari, jo crec.
I perquè canta molt bé.
Sí. Semblava un microones.
Va fer òpera.
Sí.
Un microones.
I si no m'equivoco, crec que era la primera persona que era
no binària.
Ah, aleshores, jo crec que també va ser motiu per la victòria.
La també.
Sí, la d'Israel. Sí. Ai, la d'Israel. Ui! No!
La persona
d'Israel. La d'Irlanda.
Ah! Llavors no.
Bueno.
Ai.
Bueno, és igual, no nos meterem en cosa.
La persona representant d'Irlanda.
Doncs, si us sembla bé, per acabar el programa, posarem Zorra.
Sí.
La cançó d'Espanya. Despedim el programa d'avui. Acomiadem el programa, l'últim.
Oh, és veritat.
Fins, bé, indefinidament. Fins no se sap.
Fins
a
algun
si
dia.
Si ens renoven el contracte. Aquí és la Cugat.
Molt bé, doncs...
Sí, doncs sí. Voleu dir alguna cosa? Les últimes paraules?
No, que
speak
esperem
now
que...
or forever hold your peace.
Esperem que us hagi agradat i ja està. Que ens ho hem passat, jo crec, tots molt bé. Ha sigut una experiència que...
Sí.
Pues no contemplàvem fer mai, així que pues ja està.
Sí, a mi en el fons m'ha acabat agradant i tot.
A mi també.
I al principi em feia més vergonya, però ara mira, ja està.
No, bé, doncs ja sona...
No, a mi també m'ha agradat molt, ho he disfrutat
perfecte.
Molt.
Jo igual, sí.
Doncs ja sona perfecte. La cançó, ens despedim, fins un altre.
Adéu.
Adéu. Adéu.
Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres,
lo sé.
Entiendo que te desespere,
lo sé.
Pero esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra, si alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía. Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco, y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue en poco.